L'Ajuntament de Palma inicia el procés per desallotjar les 200 persones que resideixen a l'antiga presó. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
A partir de demà començaran els controls policials d'accés al recinte per fer un cens actualitzat i a partir de divendres s'entregaran les notificacions de desallotjament. Un procés que s'ha accelerat després dels incendis declarats en els darrers dies. En cas que no abandonin la instal·lació voluntàriament, s'acudirà a un jutjat. Cor defensa que se'ls oferirà a aquestes persones l'atenció de serveis socials, però davant la manca d'espai disponible, el tinent de Batllia, Javier Bonet, demana la implicació al Bisbat de Mallorca, autoritat portuària i també a l'exèrcit.
Yo creo que el obispado, en este caso, que tiene a disposición muchas habitaciones, tendría que ponerse a disposición. El ministerio, si ha podido construir una carpa para todos los inmigrantes que están llegando en patera, también debería poder dar una solución habitacional a todas estas personas.
Unes alternatives que no representen cap solució, segons el director tècnic de la xarxa per la inclusió social, Andreu Grimalt.
Presentant un pla de desallotjament sense tenir un pla de reallotjament i consideram que traslladar un problema no solucionar un problema.
De moment no hi ha una data concreta pel desallotjament. Una vegada desallotjat, l'edifici es tapiarà i s'enderrocarà. És dimarts 24 de febrer i l'Ajuntament de Palma és també notícia. Neus López per la reestructuració del govern municipal enmig del conflicte a la policia local.
Mercedes Celeste no tindrà la competència de funció pública, que és l'encarregada de la negociació del pla d'ordenació de la policia local de Palma. I a partir d'ara l'assumirà el tinent de Batllia, Llorenç Bausà. Els sindicats denuncien que el batlle, Jaime Martínez, no ha posat en marxa el pla d'ordenació a principis de gener. Per això han convocat una manifestació dijous.
On també hi haurà canvis, l'equip de govern municipal és a Porreres. La batllessa Xisca Mora del Pi renunciarà al càrrec d'acord amb el pacte de governabilitat firmat l'any 2023 amb el PP en un ple que començarà d'aquí a una hora. On també hi ha hagut un ple extraordinari, avui a Hora Baixa ha estat el Consell de Mallorca.
La institució insular ha aprovat la proposta dels socialistes per regular l'entrada de vehicles a l'illa. La iniciativa no pot seguir la tramitació perquè el PP se n'ha abstingut i era necessària la majoria qualificada.
S'investiguen les causes de la mort d'un home escorca després d'una crema controlada que ha acabat en un incendi.
Els bombers de Mallorca han trobat el cos a la finca del Mallut, just de vora l'embassament del Gor Blau. És el pagès de 78 anys que feia anys que es cuidava d'aquesta finca.
I avui, aniversari dels 4 anys de la guerra entre Rússia i Ucraïna, ucraïnes o residents a Menorca s'han reunit en un acte simbòlic a Maó.
Es tracta d'una protesta per visibilitzar que aquest conflicte continua vigent i cobrant-se la vida de moltes persones.
I en els esports, Iago Barrasate s'acomiada del Mallorca i deixa el club en posicions de descens. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre, l'exentrenador. El mallorquinista s'ha acomiadat avui del club en una emotiva roda de premsa a Sant Moix en la presència d'una gran part dels futbolistes de la plantilla, la directiva, el seu equip tècnic i tot això envoltat d'una gran expectació mediàtica. Escoltant les paraules de Jagoba.
Tengo mucha pena porque al final pues uno lamentablemente esto se acaba y vine con muchísima ilusión. Un poco inesperado siempre es. También entiendo que la dinámica no era buena, que no me lo esperaba, pues no me lo esperaba, pero bueno, lo puedo entender también después.
Una destitució que es va fer oficial ahir vespre a conseqüència de la derrota contra el Celta i la mala dinàmica de l'equip que fa que el Mallorca es trobi antepenúltim a la classificació amb 24 punts en 25 jornades disputades. La incògnita ara és veure qui tria la direcció esportiva com a substitut d'Arrasate a la banqueta mallorquinista. L'equip avui ha descansat i demà matí tornarà a la feina a Sant Bibiloni. Veurem qui serà l'encarregat de dirigir aquesta pròxima sessió en vista del pròxim partit contra la Reial Societat d'aquest dissabte.
Això pel que fa als esports i pel que fa al temps. Mentre fa una setmana les protagonistes eren les borrasques amb mala mà i fort vents, aquesta setmana la protagonista és la boira. L'AMT activa fa una hora l'avís groc al Llevant i al sud de Mallorca, un avís que està previst que les 9 s'ampliï a l'interior de l'illa i també a Menorca. Per ara, els aeroports operen en normalitat després que la boira intensa avui matí deixar retards de fins a una hora a l'aeroport d'Eivissa. Serveis meteorològics d'IB3, Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre, Aina.
Què és el que produeix aquest fenomen de tanta boira i boira baixa?
Sí, això és per mor d'una massa d'aire càlid que està vinculada a l'anticicló que tenim present també aquí a les illes. I clar, l'aire càlid, quan transita, quan es passeja per una mà, per una superfície de la mà, a una temperatura tan baixa, genera un contrast important. Per tant, la part més baixa de la massa d'aire, la que està en contacte amb la mà, es refreda, es condensa i apareixen aquestes petites gotes d'aigua en suspensió, que són les boires d'advecció que afecten principalment a punts pròxims a la costa.
Una boira que demà estarà present o ja la deixem enrere? Quina és la previsió?
Sí, continuarem amb boires. De fet, poden afectar a totes les illes, però sobretot a bandes pròximes a la costa, sobretot a les costes sud de cada una de les illes i especialment a primeres i a darreres hores del dia, més o manco també com ha passat avui. Però tot això, també tenint en compte que tindrem moltes estones de sol, que serà un dia tranquil, un dia càlid on no tinguem boira, però amb aquest matís que han comentat, sí.
I al llarg de la setmana, Dani, què ens espera?
Sí, un temps molt monòton, un temps molt semblant. Mentre l'anticicló continuï instal·lat en aquesta mateixa posició i no tinguem una entrada de vent que pugui dissipar aquestes boires, i pràcticament cada dia repetirem la mateixa configuració, com mínim fins divendres, dissabte. Sembla que a partir de les hores podríem començar a deixar enrere les boires i entrar dins un altre tipus de temps, que tampoc sembla que hagi de canviar molt, però podria canviar una mica.
Gràcies, Dani. Ho detallarem al llarg d'aquesta setmana. I en Cultura avui parlarem de Sales d'Espera, un recull de contes de Neus Canyelles que presentarà dissabte, dia 14 de març, a la llibreria Drac Màgic de Palma. Literatura i música, perquè l'artista Ben Harper ha esgotat les entrades pel seu concert dia 12 de març a l'Auditorium de Palma. Vos ho explicaré en minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Margalí de Cifra, al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7 i 7 minuts. L'Ajuntament de Palma inicia el procés per desallotjar les 200 persones que resideixen a l'antiga presó de la carretera de Solla. Un procés que s'ha accelerat després dels incendis declarats en els darrers dies. Entre demà i passat demà començaran els controls policials, es farà un cens actualitzat i es tapiaran els accessos. Divendres se'ls començarà a lliurar les notificacions del desnonament.
Serà llavors quan els ocupants tindran 5 dies per presentar al·legacions i 4 dies més per abandonar voluntàriament la presó. Paral·lelament, els serveis socials els oferiran les alternatives habitacionals al seu abast. Ara bé, el primer tinent de Batlia, Javier Bonet, demana la col·laboració de l'Estat, així com de l'Església, perquè ni l'Ajuntament ni el Consell, diu, tenen disponibilitat.
Yo creo que el obispado, en este caso, que tiene a disposición muchas habitaciones, tendría que ponerlas a disposición. El ministerio, si ha podido construir una carpa para todos los inmigrantes que están llegando en patera, también debería poder dar una solución habitacional a todas estas personas.
Bonet, a més, no es mostra gaire optimista, ja que fins ara només una persona ha acceptat les alternatives proposades per Cort. Unes alternatives que no representen cap solució, segons valora IB3 Ràdio Andreu Grimalt, director tècnic de la Xarxa per a la Inclusió Social, que pensa que primer s'hauria d'haver trobat una solució individualitzada per cada ocupant i haver contactat a les entitats socials.
Sense haver-se reunit amb entitats socials, o com a mínim que nosaltres en tinguem notícia, i demanant ajuda, entre cometes, a l'Església o a l'exèrcit, no? Per tant, presentant un pla de desallotjament sense tenir un pla de reallotjament, i consideram que traslladar un problema no solucionar un problema.
De qualsevol manera, divendres es reunirà la Junta de Govern Municipal per iniciar formalment l'expedient de recuperació de l'immoble, i si troben resistència, el termini de desallotjament serà imprevisible, explica Bonet, perquè dependrà dels tribunals.
No tenemos una fecha exacta porque cuando se inicia un procedimiento de este tipo acaba en un juzgado seguramente y una vez acabe en el juzgado es imposible predecir el tiempo.
Bonet assegura que demanaran màxima celeritat davant el risc d'incendi que pateix l'immoble. Ja el passat cap de setmana un foc va obligar a rescatar 4 ocupants, un argument que per la Xarxa per a la Inclusió Social només amaga, darrere d'un problema de seguretat, un assumpte molt més greu d'habitatge que tanmateix, diu Grimalt, no resoldran.
Aquestes persones cercaran un altre lloc on poder estar, on poder viure, encara que sigui un assentament, els que puguin, que seran molt pocs, a la millor poden optar fins i tot una caravana o juntar-se per aconseguir una habitació, però els problemes de tal magnitud que, lògicament, passaran de la presó antiga de Palma a un altre lloc, que li deren presó antiga 2, no sabem allà on serà, però s'ha de fer d'anar aquesta problemàtica.
En tot cas, quan l'edifici quedi desallotjat, la previsió de l'Ajuntament és tapiar-lo per licitar-ne l'enderrocament. Després se cedirà part del solar al Consell de Mallorca perquè construeixi una rotonda d'accés a la via de cintura. També està previst aixecar en aquests terrenys un projecte residencial de coallotjament.
Més per Palma acusa el PP d'improvisar i de condemnar persones vulnerables a viure a la intempèrie. Recordem que els veïnats de Cas Capiscol es varen manifestar diverses vegades aquests darrers mesos per denunciar el que consideren un augment d'inseguretat a la zona i al carrers que envolten l'escola pública d'aquesta barriada. Anem en directe fins a l'antiga presó de Palma i allà Victòria Morell. Victòria, bon vespre. Quina és la realitat de les persones que viuen a l'antiga presó?
Sí, bon vespre. La realitat de les més de 200 persones que viuen actualment en aquesta presó de Palma és diversa, però totes comparteixen un mateix denominador comú, és l'extrema pobresa. Tot i que també hi ha dones, la majoria són homes d'entre 25 i 50 anys, procedent del continent africà, de Llatinoamèrica i també de nacionalitat espanyola. Alguns varen arribar en embarcacions irregulars i no han trobat cap alternativa residencial estable i d'altres són treballadors amb ingressos insuficients per pagar una habitació i que denuncien el que anomenen racisme habitacional. També hi ha persones que senzillament han quedat fora del sistema. Les condicions de vida són molt precàries, ho han pogut veure al recinte i com viu una colònia de gairebé un centenar de moixos i la presència de rates és constant. La brutícia, de fet, s'acumula als passadissos i als patis i als habitacles que han pogut visitar són petits, humits, amb esquerdes a les parets i sense serveis bàsics com es llum, aigua corrent, banys. Alguns residents sí que han pogut col·locar matalassos i mantes per fer l'espai mínimament habitable, però la precarietat, hem vist, continua sent la tònica diària. Escoltam algun dels testimonis.
2 anys. Aquí hay gente malo, gente bueno. Hay gente bueno, no tienen solo la habitación para dormir, pero tiene trabajo, tiene todo. Y tiene dinero, pero el problema del alquilar, este es el problema, porque el alquilar muy caro aquí.
Todos mal. ¿Qué yo buscar, amigo buscar, todos buscar piso, ducha, comida tranquila, no problema policía, no problema gente, no robar nada, buscar trabajar, buscar papeles, hablar a familia, todos yo buscar la vida, no buscar problema.
Les persones que viuen aquí lamenten que no se'ls hagi ofert cap alternativa real des de l'Ajuntament. És el cas de Lluïsa, una dona de més de 50 anys que fa 4 anys que resideix en aquest recinte i que segueix, ens ha explicat, un tractament mèdic. O el de Vanessa, que assegura que no té ingressos suficients ni recursos per accedir a un habitatge que li permeti sortir d'aquesta situació.
¿Dónde nos metemos 200 personas? No somos una persona, ni dos, ni tres, ni 20, ni 30, ni 40, ni 50. Somos 200 personas. A ver, yo no tengo dónde ir. Yo no cobro nada. Me quitaron la paga por ser pareja de hecho. Mi marido cobra 1.015 euros. ¿Dónde cojo yo una casa con ese dinero, señores? Por favor. Si hasta una habitación para dos personas ya te cuesta 1.200 euros. Por favor, porque las otras te cuestan casi 1.000 euros y solo es para una persona. O chica o chico, no te cogen a los dos.
Ellos dicen que sí, pero es mentira todo. Lo hemos visto y es mentira todo. Que ha venido asistente a ayudarnos y todo eso es mentira. Y que han limpiado aquí y es mentira, que no han venido ni a limpiar. Si no sé ellos que limpian esto, no viene nadie a limpiar aquí. Nos come la mierda.
Alguns dels residents han anunciat que el proper dijous, aquest dijous, assistiran en el ple de l'Ajuntament de Palma per exigir responsabilitats a l'equip de govern i reclamar solucions davant d'una realitat que consideren insostenible.
Gràcies, Victòria, en directe des de l'antiga presó de Palma. I no deixant de parlar d'habitatge, perquè el bisbat de Menorca cedirà gratuïtament una casa al Consell Insular per ampliar l'acolliment residencial de menors. Es tracta d'un immoble de 7 habitacions i un pati que funcionarà provisionalment mentre acaben les obres del futur centre Excel Camarasa.
A Menorca s'atenen prop de 300 casos anuals de menors en situació de risc. Actualment hi ha 60 infants i adolescents en acolliment residencial. 4 són fora de l'illa, 34 estan en acollida i la resta, 22, estan repartits per edats entre el pis d'acollida i la casa de la infància. Gerard Villalonga és el bisbe de Menorca.
I estem contents perquè col·laborem a una bona obra. És una cooperació a una obra magnífica, perquè atendre a la infància més vulnerable, més desemparada, per a nosaltres entra també dins de les finalitats nostres de l'Església i del bé comú que cercam tots a la societat.
El Consell de Menorca ha reforçat els equips amb 10 nous professionals.
I Esporles prepara un registre de cases i pisos buits per fer front a la crisi de l'habitatge que pateix el municipi.
La poca oferta disponible es ven a preus no aptes per a totes les butxaques. De fet, segons un portal de venda en línia, en aquests moments no hi ha res al municipi per menys de 500.000 euros. Per fer el recompte cal creuar dades municipals amb d'altres autonòmiques. El batlle Josep Ferrà explica que la situació és similar a la de la resta de la comunitat.
Dades com, per exemple, de baix consum d'aigua, no? També dades d'empadronatge que poden disposar d'elles i poder creuar aquestes dades sense de l'observatori ens permetria tenir un mapa, no?, d'aquests municipis buits.
I no deixant de parlar d'habitatge. El Parlament ha rebutjat amb els vots del PP i de Vox la proposició de llei de Més per Mallorca que proposava limitar la compra d'habitatges a no residents.
L'Esquerra n'ha defensat la viabilitat jurídica per la situació excepcional de l'habitatge a les Illes, mentre que el PP ha argumentat que seria il·legal i considera que el govern de Proens ja ha posat en marxa mesures per revertir la crisi de l'habitatge. Són l'ecosobiranista Lluïsa Pesteguer i la popular Margalida Pocovi.
No volen prioritzar que els habitatges siguin per la gent que vol viure i desenvolupar el seu projecte de vida a les Illes Balears. Ventura, tots aquests anys en què ens han donat la tabarra en la cantarella de la gent d'aquí, se referien a segons quina gent d'aquí. Hi haurà vots que no hi haurà bandera suficientment grossa per tapar-los.
Proposen carregar aquest requisit sobre l'esquena de les famílies particulars d'aquestes illes, a les que hi volen imposar, a les que hi volen dir en qui poden o en qui no poden vendre casa seva.
I també en clau d'habitatge, la portaveu de Vox ha denunciat que el col·lapse recursos hídrics manté més de 16.000 habitatges bloquejats.
Manuela Canyadas ha reclamat a Proens que actuï amb urgència. La presidenta ha admès colls de botella i ha assegurat que ja s'hi fa feina.
Los largos plazos para obtener autorizaciones hídricas están encareciendo el precio final de la vivienda y frenando proyectos estratégicos. Davant els colls de botella heretats de l'esquerra, li puc assegurar que està imposant tots els recursos tècnics i humans. I sé que fa falta molt més per ser encara més àgils.
Segons Proens, l'esquerra també és culpable de la saturació que viuen les illes i ha recordat mesures adoptades pel seu govern, com el decret de contenció turística. Josep Castells, de Més per Menorca, l'ha acusada de no estar disposada a prendre decisions valentes per reduir la pressió.
Si vostè vol que les illes estiguin massificades i que es pugui construir tot arreu, perquè considera que és un mal menor, o perquè és la seva ideologia, o perquè vostè té compromisos amb certs sectors econòmics, digui-ho, és legítim. Però el que no és lícit en democràcia és que vostè digui que vol una cosa i faci absolutament la contrària.
Cerdades són cerdades. L'índex de pressió humana ha baixat per primera vegada durant els mesos de juny, juliol i agost. I creixem el doble en valor que en volum. Sí, a diferència de lo que varen fer vostès durant 8 anys, ara sí hi ha un govern que fa feina per la contenció del turisme i per benestar dels residents.
Topada també entre la presidenta i el socialista Iago Negueruela pel nou decret de taxis i VTCs. Negueruela creu que l'executiu ha aprovat la norma sense prou diàleg, però ens ha replicat que el decret posa ordre al sector i retreu al PSIP l'acumulació de 10.000 sol·licituds de llicències.
Usted no quiere contestar, no quiere hacer nada, porque sí quiere ese equilibrio. Quiere permitir que Uber campe a sus anchas y nosotros no, y con nosotros no estaba Uber en estas islas. Y señora Proens, usted ha elegido Uber. Ha elegido Airbnb y hasta inauguró un agroturismo ilegal.
No intenti enganar els taxistes d'aquestes illes, senyor Negueruela. Vostès són els únics que perden la memòria quan els deixarin d'Avalos. I la veritat que fa una mica de pena ja que cada setmana intenti treure's cap de vostè i del Partit Socialista en qualque notícia. Jo ja només espero veure-lo la setmana que ve a la trobada d'Esterians.
El Parlament també ha rebutjat una altra proposta d'Unides Podem per tal de frenar l'especulació en el mercat immobiliari.
I a mitjà termini no hi haurà una regulació de l'entrada de vehicles a Mallorca. El ple del Consell ha frenat aquesta possibilitat després d'aprovar, però no amb la majoria requerida, una iniciativa del PSI per accelerar aquesta normativa anunciada pel mateix equip de govern. Maria Eugènia Quegles, com argumenten l'abstenció del PP?
Els populars no han votat en contra, diuen, per respecte a la ciutadania, conscients, però, que el seu sí era imprescindible perquè realment s'aprovés. El conseller de Mobilitat, Fernando Rubio, ha exposat que el seu objectiu és consensuar un text amb el màxim suport polític i social. De fet, ha convidat a la portaveu socialista Catalina Cladera a tornar a reunir-se per negociar el text. Un redactat nou perquè Rubio ha acusat Cladera de calcar-li l'esborrany que va presentar ell fa mesos.
Copiar, senyora Cladera, ja li varen dir a lo millor quan vostè estudiava que no està bé fer-ho. Eh? I, senyora Cladera, copiar malament, manco encara. Si se copia, s'ha de copiar bé, senyora Cladera.
Cladera no se n'amaga. De fet, és part del seu argument. Dir que tota la feina prèvia està feta i que l'executiu del Consell enreda perquè no s'atreveix a limitar l'entrada de vehicles a Mallorca com feren la resta d'illes.
Amb mentides no se guanya relat, senyor Rubio. Vostès no mos han convocat a cap reunió de negociació. Li recordaré lo darrer que li varen dir a una reunió, si m'eixen xerrar. Li diré lo darrer, li varen dir, duguin al Consell Executiu sa llei tal com està, obrin un període d'esmenes i obrim una negociació. I nunca más se supo.
Més per Mallorca comparteixen la tesi del PSIP, quan també ho fa el PI, però que a la vegada retreu els socialistes que hagin forçat aquest ple extraordinari que no ha estat absent de polèmica, perquè tota l'oposició es queixa que s'ha convocat quasi d'amagat. Vox, per la seva banda, està totalment en contra de limitar l'entrada de cap vehicle. Aposta per més autopistes.
7:21.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio. El proper dijous 26 de febrer, de 9:30 a 13:30, no te perdis la quarta fira de l'ocupació del Pla de Mallorca a la sala polivalent d'Esporressà a Algaida. Si estàs a l'atur o cerques una millora laboral, vine a conèixer les ofertes de feina. Podràs gaudir de tallers ben interessants a l'Auditori Pere Capellà. A més, podràs participar en el sorteig de 5 entrades dobles per al Movofest. I si ets una empresa o entitat i cerques personal, inscriu-te a la fira. Troba tota la informació a la web de la Mancomunitat Pla de Mallorca. Aquesta és una acció del programa SOIP Desenvolupament Local. T'esperam!
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
I la política municipal marca també l'actualitat d'aquest dimarts. D'aquí a poc més de mitja hora, a Porreres començarà un ple extraordinari en què la batllessa Xisca Mora del Pi renunciarà al càrrec d'acord amb el pacte de governabilitat firmat el 2023 amb el Partit Popular. D'aquesta manera, la líder popular, Maria Agnès Sant Pol, serà l'encarregada de tancar el mandat.
Tot i això, la investidura de Sant Pol no serà fins al 7 de març, amb el pacte signat el juny de 2023. Les dues formacions es varen assegurar la majoria absoluta en 4 regidors cada una, d'un total de 13 que formen el consistori. Mora deixa el càrrec després de 13 anys i assegura que això no és un adeu definitiu.
Jo crec que és un punt i seguit. Me'n vaig amb la consciència tranquil·la d'haver fet i haver donat tot de jo i d'haver demanat disculpes quan ha fet falta, perquè qui gestiona té l'opció també de poder-se equivocar. A partir d'ara jo quedaré com a regidora, per tant, seguiré fent feina pel meu poble, pel poble que tant estim, i podré seguir aportant el meu granet d'arena per donar continuïtat a tots aquests projectes que han quedat començats.
El PP recupera la vara municipal de Porreres 27 anys després i Maria Agnès Sant Pol es convertirà en la primera batllessa del partit a fer-ho, una fita que encara amb molta il·lusió.
És un repte
perquè la veritat és que assumir la valia de ser un municipi és una gran ambició, però a darrere de tot això pues, hi ha una gran responsabilitat a la qual hauré de fer front i hauré d'assumir, però ho faig amb moltíssimes de ganes.
I el batle de Palma, Jaime Martínez, ha reestructurat el govern municipal. Un dels canvis més destacats és que el primer edil ha llevat les competències de funció pública a la tinenta de Batlia, Mercedes Celeste, i les passa al tinent de Batlia, Llorenç Bausà, que també s'encarregarà de l'àrea de medi ambient i benestar animal, entre altres. Els canvis arriben en un moment en què hi ha un fort malestar al cos de la policia local de Palma en l'equip de govern. El sindicat denuncia que el batle, Martínez, no ha complit en la seva paraula de posar en marxa el pla d'ordenació a principi del mes de gener. És per això que han convocat una manifestació dijous demà passat.
El responsable de Comissions Obreres a la policia local de Palma, Xema Hidalgo, entén que els canvis responen al malestar que hi ha entre els agents perquè no s'ha posat en marxa el pla d'ordenació que suposa el reforç amb més agents en els torns de cap de setmana i vespre. Hidalgo, a més, es mostra preocupat perquè no sap si els canvis endarreriran encara més la negociació.
És una maniobra de l'Ajuntament que pot anar enfocada a que volen que la negociació vagi bé o enfocada a que volen enralentir encara més la negociació amb la policia. Nosaltres, com a sindicat, com a Comissions Obreres, no ho tenim clar, el que l'Ajuntament vol.
Avui hi ha hagut una nova reunió entre els sindicats i l'equip de govern, però segons els representants dels treballadors, la trobada ha quedat en paper banyat. És per això que mantenen la manifestació prevista per a demà passat, coincidint amb el ple municipal, és Agustí Sánchez del CESIF.
Ara, a dia d'avui, queda un poc més d'un any per les properes eleccions municipals. En tres anys, pràcticament, de legislatura no s'ha avançat gent ni mica, per tant, és a dir, nosaltres ara ja no aturarem. És a dir, per nosaltres ja és una qüestió de dignitat i d'orgull.
La concentració començarà dijous a les 10:30 davant el quarter de Sant Ferran i els policies es dirigiran fins a l'Ajuntament de Palma, on se celebrarà el ple municipal.
I Educació reunirà dia 5 de març amb el sindicat de l'escola concertada per escoltar les seves reivindicacions, entre les quals destaca la negociació d'un nou acord de millores per als 5.200 de la concertada. El sindicat, però, Carme Moreno, no estan satisfets en les formes en què el departament d'Antoni Vera els ha convocat.
Fa més d'un any que el representant dels treballadors reclamen al conseller Vera que s'assegui a negociar punts com el nou acord de millores. El fet que la conselleria, poques hores abans de la concentració convocada per aquest dimarts, anunciés la data de la reunió, no ha agradat als sindicats. Juan Carlos Lorenzo d'Uso, sindicat majoritari a la concertada, vol que la negociació del nou acord es tanqui d'aquí a finals d'any.
Esta manera d'actuar pues, tiene enfadado a Uso, STEI, FESIE, UGT, Comisiones, y creemos que por responsabilidad hemos desconvocado la concentración que teníamos prevista hoy, pero consideramos que es la última oportunidad que damos al conseller. Creemos que ya es el momento de sentarnos a negociar.
Comissions Obreres assenyala que si Educació no té les seves reivindicacions, estan disposats a convocar concentracions i fins i tot una vaga. Josefina Ramis, de Comissions, ha expressat el seu malestar per les formes de la conselleria.
És com una manera de faltant el respecte primer a lo que és a la part social, en el diàleg social, i després és una falta d'incompliment de tots els compromisos que ell diu públicament que vol complir.
Antoni Sacarés, del sindicat FESIE, assenyala que a més d'un nou acord de millores pel docent de la concertada, els sindicats tenen altres reivindicacions.
Per exemple, no estem, sense antiguitat no estem equiparats amb un company de públiques. Hi ha equiparació de jornada, que no estem equiparats en jornada. Hi ha jubilacions parcials, hi ha personal començat és que estan per davall.
Educació assegura que la reunió convocada per el 5 de març mostra el compromís del govern de continuar avançant en la millora de les condicions laborals dels docents de la concertada. Recorda més que ja s'han aplicat mesures rellevants com l'increment dels setcenis o l'aprovació de la pujada del 2,5% salarial.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio. L'artesania sempre ha estat aquí.
A Mallorca hi ha una dama que és hermosa.
Ara es reconeix. Vine a conèixer els artesans i artesanes que formen part de la nova marca de garantia Moda Artesana de Mallorca. Divendres 27 de febrer, al Teatre Principal de Palma. Reserva la teva entrada a teatreprincipal.com. Consell de Mallorca.
Arriba el Job Day UIB, la fira d'ocupació universitària més important de les Balears amb més de 190 empreses i institucions participants i més de 1.000 ofertes de feina i pràctiques laborals. Parla directament amb empreses, entrega el teu currículum i rep orientació sobre ocupació, formació i sortides professionals. Del 10 al 11 de març al campus de la UIB a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador, de 9 i mitja del matí a les 3. Informació a jobdayuib.cat.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. L'Ajuntament de Palma inicia el procés per desallotjar les 200 persones que resideixen a l'antiga presó. Un procés que s'ha accelerat després dels incendis dels darrers dies.
A partir de demà començaran controls policials d'accés al recinte per fer un cens actualitzat i a partir de divendres s'entregaran les notificacions de desallotjament. En cas que no abandonin la instal·lació voluntàriament, s'acudirà a un jutjat. Cort defensa que se'ls oferirà l'atenció de serveis socials, però davant la manca d'espai disponible, el tinent de Batllia, Javier Bonet, demana la implicació al Bisbat de Mallorca, l'autoritat portuària i l'exèrcit.
Yo creo que el obispado, en este caso, que tiene a disposición muchas habitaciones, tendría que ponerse a disposición. El ministerio, si ha podido construir una carpa para todos los inmigrantes que están llegando en patera, también debería poder dar una solución habitacional a todas estas personas.
Unes alternatives que no representen cap solució per a la xarxa per a la inclusió social, així s'expressen alguns dels residents.
¿Dónde nos metemos 200 personas? No, no somos una persona, ni dos, ni tres, ni 20, ni 30, ni 40, ni 50. Somos 200 personas. A ver, yo no tengo dónde ir. Mi marido cobra 1.015 euros. ¿Dónde cojo yo una casa con ese dinero, señores, por favor?
Lo hemos visto y es mentira. Toqué que ha venido asistente a ayudarnos y todo eso es mentira.
I l'Ajuntament de Palma és també notícia per la reestructuració del govern municipal enmig del conflicte amb la policia local.
Mercedes Celeste no tindrà la competència de funció pública, que és l'àrea encarregada de la negociació del pla d'ordenació de la policia local de Palma. I a partir d'ara l'assumirà el tinent de Batllia, Llorenç Bausà. Els sindicats denuncien que el batlle Jaime Martínez no ha posat en marxa el pla d'ordenació a principis de gener.
I la limitació de l'entrada de vehicles a Mallorca no serà possible a mitjà termini.
Tot i que el ple del Consell de Mallorca ha aprovat la proposta dels socialistes, justament no s'ha pogut produir per regular l'entrada de vehicles i la iniciativa no pot seguir la tramitació perquè el PP se n'ha abstingut i era necessària la majoria qualificada. Són el conseller de Mobilitat, Fernando Rubio, i la portaveu del PSIP, Catalina Cladera.
Copia, senyora Cladera, ja li varen dir a lo millor quan vostè estudiava que no està bé fer-ho. I, senyora Cladera, copia malament, manco encara. Manco encara. Si se copia, s'ha de copiar bé, senyora Cladera.
Amb mentides no se guanya relat, senyor Rubio. Vostès no mos han convocat a cap reunió de negociació. Li recordaré lo darrer que li varen dir a una reunió, si me deixen xerrar. Li diré lo darrer, li varen dir, duguin el Consell Executiu sa llei tal com està, obrin un període d'esmenes i obrim una negociació. I nunca más se supo.
I s'investiguen les causes de la mort d'un home escorca després d'una crema controlada que ha acabat en un incendi.
Els bombers de Mallorca han trobat el cos a la finca del Malluts, just de vora l'embassament del Gorblau. És el pagès de 78 anys que feia anys que es cuidava d'aquesta finca. El batlle del municipi és Antoni Solivelles.
Ell tenia una crema autoritzada i es veu que no, quan tenia passat alguna cosa, aquesta crema autoritzada s'ha apagat i quan s'ha acabat extingit el foc, no el cercaven ahir que no el trobaven, que ha caigut o que no s'ha trobat bé.
Passen 3 minuts de les 7:30 moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports.
Esports que comencen Xisco Ribas ben pendents de qui serà el substitut de Jago Barrasate. L'ex-tècnic mallorquinista s'ha acomiadat avui en roda de premsa, deixa el club en posicions de descens.
Bon vespre, així és. L'ex-entrenador s'ha acomiadat avui a la roda de premsa
Fet a Somos en la presència d'una gran part dels futbolistes de la plantilla, la directiva, el seu equip tècnic i tot això envoltat d'una gran expectació mediàtica. Escoltant les paraules de Jagoba Arrasate.
Bueno, estoy bien. A ver, es verdad que tengo mucha pena, porque al final, pues uno, lamentablemente esto se acaba y vine con muchísima ilusión. Pero estoy tranquilo, estoy en paz, estoy con la conciencia, pues bueno, en su sitio.
El tècnic ha explicat com va rebre la notícia per part de Pablo Orteiz, director esportiu del club.
Fue ayer, ¿no? Entrenamos y bueno, ya la hora de cenar o así sería más o menos, me llama Pablo y me junto con él y me comunica la decisión y fue una comunicación difícil, un momento emotivo de los dos también y bueno, pues uno que a nadie le gusta, ¿no? Pero bueno, tampoco hay que darle más vueltas. Cuando nos fichan no buscamos nunca explicaciones de por qué nos fichan. Cuando termina un ciclo pues tampoco tenemos que buscar tres piernas al gato, ¿no?
La destitució es va fer oficial ahir a les 10 del vespre a conseqüència de la derrota de diumenge contra el Celta i la mala dinàmica que du l'equip aquesta temporada. En tot això, el Mallorca es troba en penúltima la classificació amb 24 punts en 25 jornades disputades. Per a Jagoba, aquests mesos han estat un complet sofriment en els quals ha viscut el seu pitjor moment com a entrenador vermell.
Ha sido muy complicado porque desde pretemporada hemos sufrido. En el inicio hemos sufrido, en el día a día por momentos hemos sufrido. Ver el equipo en descenso es un continuo sufrimiento. Ves a la familia pasarlo mal. Bueno, me refería un poco a todo eso, que bueno, que el sufrimiento también es parte de la vida y parte de nuestro trabajo. Y por eso decía que estábamos mal acostumbrados seguramente, porque nos ha ido muy bien hasta ahora.
D'altra banda, el tècnic ha reconegut que el més positiu que s'emporta de la seva temporada i mitja al Mallorca és precisament el seu inici com a entrenador mallorquinista.
Bueno, me quedo con la ilusión con la que vinimos y el primer partido contra el Real Madrid en casa, que estaba el estadio lleno, creo que hicimos un buen partido, nos ilusionamos todos. Bueno, seguramente es uno de los momentos más bonitos.
Ara la incògnita és qui dirigirà els 13 partits que resten per acabar la temporada el pròxim dissabte contra la Reial Societat a Somos. Entre els possibles substituts per revertir la situació de l'equip es proposen noms com Luis García Plaza, Toni Amor, Quique Sánchez Flores, García Pimienta, Javi Gracia i Sergio González. Jagoba ha dit que vengui qui vengui, el més important és que el nou entrenador tingui el suport de tot el mallorquinisme.
No, tengo que responder yo lo del nuevo entrenador, quién tiene que ser ni quién es, que no lo sé. Entiendo que se le apoye y con eso ya es un punto a favor, ¿no? Lo de los fichajes, ventanas, todo eso, yo quiero pensar que la plantilla tiene más de lo que le hemos sacado últimamente. Me quedo con eso.
La plantilla mallorquinista ha descansat avui i es troba pendent de qui dirigirà l'entrenament demà a Son Bibiloni, una sessió per començar a preparar el partit de dissabte contra la Reial Societat. El conjunt basc, per cert, visitarà Mallorca només 4 dies abans de disputar la tornada de les semifinals de la Copa del Rei contra l'Atlètic Club de Bilbao. D'aquesta manera, els vermells tancaran aquest mes de febrer dissabte contra la Reial Societat i després els espera la visita a Pamplona per enfrontar-se a l'Osasuna, rebre l'Espanyol i viatjar a Elx. I precisament avui s'ha confirmat l'horari per a aquest partit corresponent a la jornada 29. L'Elx i el Mallorca s'enfrontaran el dissabte 21 de març a les 2 del migdia al Martínez Valero. Ahir es va tancar la jornada 25 amb l'empat a 2 entre l'Alavés i el Girona i d'aquesta manera el Mallorca continua en posicions de descens, és antepenúltim amb 24 punts, un per davall de l'Elx i a 2 del València i del Rayo. Pel que fa a aquesta delicada situació, Jagoba Arrasate té ben clares les possibilitats que té l'equip per aconseguir la permanència. El nostre company Toni Fuster li ha demanat just per això. L'escoltam.
Cuando llegue el 20-tantos de mayo, ¿el equipo quedará en primera división?
Sí, sí, sí. Estoy convencido y espero ese día del Oviedo estar por aquí y darles un abrazo también.
Recordem que el Mallorca rebrà la visita de la Reial Societat dissabte a les 6:30 a Somos i que aquest partit el podreu seguir en directe en tota la prèvia a partir de les 4:30 aquí, a IB3 Ràdio. I a la Champions, avui es juguen els primers partits de tornada de l'eliminatòria per a classificar-se als vuitens de final. En aquest moment, el Metropolitano, el temps de descans, l'Atlètic de Madrid empata 1 contra el Bruges. Recordem que el partit d'anada varen empatar a 3 gols. I demà, a les 9 del vespre, serà el torn del Real Madrid, que jugarà contra el Benfica al Santiago Bernabéu. Els blancs varen guanyar el partit d'anada a Portugal per 0-1 gràcies al gol de Vinícius. El tècnic del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, espera que el seu equip doni la seva millor versió.
Un Real Madrid muy parecido al que vimos en Lisboa, es lo que quiero, lo que deseo, para lo que estamos trabajando. Como tú dices, bueno, pues va a ser un partido muy especial, una gran noche de Champions en el Bernabéu, sabiendo lo importante que es la afición en este tipo de partidos, la trascendencia que siempre tiene, y pensando en ganar el partido y en pasar la eliminatoria.
Un partit que no jugarà Gianluca Prestiani. Ahir el comitè de disciplina de la UEFA va sancionar provisionalment amb un partit l'argentí per presumpte comportament discriminatori després de l'acció amb Vinícius en el darrer partit, en el qual presumptament va dirigir insults racistes al jugador brasiler. Per la seva part, el Benfica ha anunciat que recorrerà contra la decisió a apel·lació.
Gràcies, Xisco. Ben pendents d'aquesta notícia, pendent del substitut de Jagoba Arrasate, ja l'ets tècnic del Real Mallorca. 20 minuts per arribar a les 8.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
S'investiguen les causes de la mort d'un home d'una setantena d'anys. Els bombers de Mallorca n'han trobat el cos a la finca del Malluig, just de vora l'embassament del Gorg Blau dins el terme d'Escorca. Ha estat avui migdia quan s'hi han desplaçat efectiu del parc de bombers d'Inca i de Soia. També les brigades de Libanat a rebre l'avís d'incendi forestal en aquesta coneguda possessió. L'Ajuntament d'Escorca ha confirmat que la víctima és el pagès que fa anys que es cuida d'aquesta finca. El batle del municipi, Antoni Solivelles, ha explicat que de moment no se sap si les causes de la mort d'aquest home han estat directament relacionades amb el foc o de si ha patit una indisposició, cosa que hauria fet que les flames s'escampassin.
Ell tenia una crema autoritzada i es veu que no, quan tenia passat alguna cosa, aquesta crema autoritzada s'ha apagat i quan s'ha acabat extingit el foc, el cercaven ahir que no el trobaven, que ha caigut o que no s'ha trobat bé.
L'incendi s'ha donat per controlat a les 2 del migdia. Més d'una hectàrea de càrrec se n'ha vist afectada. I la boira que s'ha activat avui, hora baixa, l'avís groc per boira, dèiem, a l'interior de Mallorca, també al sud de Mallorca, a partir de les 6 de l'hora baixa, no està afectant els aeroports de les Illes, que sí s'han vist afectats avui matí, amb retards importants, sobretot a l'aeroport d'Eivissa. Una boira que, dèiem, ha estat protagonista aquest dia escàlids, de calma a la mà, un bon temps que ha propiciat l'arribada d'embarcacions irregulars a les costes de les Balears. Entre ahir i avui n'han arribat 16, amb un total de 271 persones a bord. La majoria han tocat terra, Maria Eugènia, a Formentera.
Avui s'han compatibilitzat 11 embarcacions, en les quals viatjaven 185 persones. D'aquestes, 9 barques han estat localitzades a Formentera i una en aigües de Cabrera. Ahir la jornada va concloure en 5 barques més que transportaven 86 persones. Entre les 271 persones que han arribat hi ha al manco 10 menors que queden sota la tutela del Consell de Formentera i 2 sota el d'Eivissa. Enguany han arribat més de 600 persones migrants en embarcacions irregulars a l'arxipèlag.
Presó provisional per un home que presumptament hauria agredit sexualment una menor de 16 anys i hauria gravat.
La investigació de l'Unitat d'Investigació de la Família i la Dona de la Policia Nacional començà arran d'una brega entre adolescents que s'inicià a causa de l'exhibició de vídeos en què apareixia una de les al·lotes. Va ser aleshores quan la jove explicà als agents que havia mantingut relacions amb un home i que ell havia decidit gravar-la. La Policia Nacional l'ha detingut com presumpte autor dels delictes de pornografia infantil i agressió sexual a una menor de 16 anys.
I també presó provisional per un home detingut per agredir sexualment una menor, com dèiem, de 16 anys. Vos ho acabem d'explicar, tot això mentre Menorca celebrarà enguany més d'una cinquantena d'actes i activitats amb motiu del Dia de les Dones. Durant la presentació del programa, el Consell ha fet públiques les darreres dades d'atenció per violència masclista i sexual a l'illa. Blai Barber.
El Centre Assessor de la Dona de Menorca, durant el 2025, han atès 158 dones amb expedient nou, 352 en total, i s'han realitzat 1.912 visites. La majoria de dones ateses tenen entre 31 i 50 anys, tot i que també n'han atès d'adolescents fins a dones de la tercera edat. La violència física i psicològica continua sent la més freqüent, però baixa gairebé un 20% respecte a 2023, tot i que creixen altres violències. Escoltam a Victòria Coi, que és la cap del Servei Insular de Diversitat i Igualtat.
La que més atenem és la violència física i psicològica, amb 178 expedients, i la ceguesa psicològica en 106. Però recalcar importantment l'increment que hem vist en quant a l'atenció de dones víctimes de violència sexual.
El Centre Verònic de Menorca constata que la violència sexual ha crescut un 46,5% a l'illa i passa de 43 casos al 2023 a 63 al 2025. Un 42% dels casos atesos el darrer any al centre són víctimes de violència sexual durant la infància, però que ho expliquen ara perquè necessiten ajuda.
Els està suposant un entrebanc en sa vida adulta, ja sigui per mantenir relacions sanes amb parella, ja sigui... seqüeles derivades d'aquest abús.
La violència econòmica es manté per damunt dels nivells de 2023. La violència vicària es manté estable, però expliquen que cada cas és d'una gravetat extrema.
I el feminisme retrocedeix entre els joves és una de les dades extretes del baròmetre Joventut i Gènere que elabora l'entitat FAT Joventut, que assenyala que ara menys d'un 40% aposten per la igualtat quan fa només 5 anys arribaven al 50%.
Més dades. La meitat perceben el feminisme com una eina de manipulació política. La directora general de l'entitat FAT explica que la joventut està de cada vegada més exposada a discursos masclistes que influeixen en el seu posicionament. És Beatriz Martín.
Se cree que se ha llegado tan lejos en la promoción de la igualdad de las mujeres que ahora se está discriminando a los hombres. Y aquí encontramos a un 46% de jóvenes que sostiene que esto es así. En mucha mayor medida lo afirman los hombres que las mujeres, pero hay un 40% de mujeres que también están abonando estas tesis.
14 minuts per arribar a les 8.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. ¡Vamos! ¡Que te consiguen crédito! En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Mallorca es una illa viva. Y las carreteras, la xarxa que ens uneix.
Per això el Consell de Mallorca té en marxa 13 projectes per millorar els accessos a Palma, com els nous carrils entre el polígon de Sonoms i la Via Cintura o altres intervencions a les entrades a Can Valero i a l'aeroport.
Ballam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Arran del canvi en l'estructura de la població arreu de l'Estat, el Consell de Ministres ha aprovat la primera estratègia estatal per detectar i combatre la soledat no desitjada que afecta un 20% de la població.
L'objectiu d'aquesta estratègia és la detecció primerenca des de sistemes sanitaris, educatius i també dels serveis socials. Espanya es converteix així, després del Japó i del Regne Unit, en el tercer país que estableix polítiques per combatre aquest fenomen. No afecta només les persones majors, sinó també els joves. El ministre de Drets Socials, Pablo Agustín Duy, assegura que l'estat del benestar no pot deixar ningú enrere.
Los poderes públicos deben actuar para remover los obstáculos y garantizar la igualdad y el bienestar pleno de todos y todas las ciudadanas. Es decir, un modelo de sociedad que reconoce la interdependencia, que reconoce que nos necesitamos unos a otros y que envía un mensaje muy claro, que es que aquí no se va a abandonar a nadie, no se va a dejar solo a nadie.
L'estratègia s'ha aprovat avui en un Consell de Ministres que també ha donat el vistiplau a la nova llei de publicitat del sector públic, que, entre d'altres canvis, limita fins al 35% el finançament públic que poden rebre els mitjans de comunicació privats.
I tal com estava previst, el Consell de Ministres ha aprovat la desclassificació del document del Cot d'Estat del 23 de febrer del 1981 i demà migdia qualsevol ciutadà els podrà consultar a la pàgina web oficial de la Moncloa. Elma Sáenz és la portaveu de l'executiu espanyol.
Esta medida permitirá que se desclasifique toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento. Son 153 unidades documentales que durante décadas han permanecido clasificadas bajo una normativa franquista, pero que ahora pueden ser consultadas por historiadores, por investigadores y por la propia ciudadanía a través de los canales oficiales.
Amb aquesta mesura, l'executiu s'avança a la nova llei de secrets oficials.
Una normativa que substituirà la vigent des del 1968 i que va ser aprovada el juliol passat pel Consell de Ministres, però que encara està en tramitació parlamentària. La llei vigent preveu que es puguin conèixer els documents definits com a secrets una vegada transcorreguts 45 anys des dels fets que els varen motivar.
I Memòria de Mallorca celebra els seus primers 20 anys en la creació d'uns premis de reconeixement a la tasca memorialista. Així mateix ha iniciat una col·lecta per sufragar les costes del procés judicial que persegueixen tombar el monòlit de sa feixina.
Tot i l'espina clavada per sa feixina, la presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, s'ha mostrat satisfeta per la feina feta aquestes dues dècades. N'ha destacat les lleis de memòria, l'obertura de fosses i la recuperació dels cossos d'un 250 represaliats pel franquisme. L'entitat ha iniciat una col·lecta per fer front a la condemna i pagar les costes del procés judicial que varen començar per enderrocar el monòlit de sa feixina.
Mos pareix de vergonya que una societat que se diu democràtica condeni a pagar un dobbés a una entitat per intentar mantenir un espai net de simbologia franquista o de símbols franquistes com és el monument de sa feixina, que és el monument més gros que queda dret a l'estat espanyol, que va inaugurar en Franco i que per molta gent és ofensiu.
Un dels familiars de represaliats pel franquisme, Guillem Mir, ha reivindicat l'existència d'entitats memorialistes.
S'ha de continuar fent feina, fent memòria, creant consciència, recuperant història, perquè desgraciadament història l'escriu en els que guanyen les guerres. S'ha de contar el que va passar, el que va ser, que no deixin contar l'altra part de la història en altres. No és venjança, no és voler fer mal, és contar el que va passar.
El mes de desembre, Memòria de Mallorca farà una gala per lliurar premis a col·lectius, persones o institucions que fan feina per la defensa i la recuperació de la memòria històrica.
La jutgessa de la Dana demana al Tribunal Superior de Justícia de València que investigui Carlos Mazón, la instructora de la causa per la mort de 230 persones en les riuades de l'octubre de 2024. Ha acordat elevar a la sala civil i penal d'aquest organisme una exposició raonada contra l'expresident de la Generalitat.
Així ho ha informat el tribunal al seu compte d'X. En recordem que la causa figuren com a investigats altres persones del que era el cercle més proper d'Amazon, com l'exconsellera de Justícia i Interior, Salomé Prades, i el seu ex número 2, Emilio Argüeso.
Tot això mentre el representant de les principals associacions de víctimes identificat per la DANA a la província de València han comparegut a la Comissió d'Investigació de les Corts Valencianes.
Han lamentat que la manca de visors adequats, així com la descoordinació política, varen agreujar la tragèdia i han demanat que Carlos Mazón lliuri la seva acta com a diputat. Víctimes com Rosa Álvarez, que és també la presidenta de l'associació.
¿No les parece que es insostenible, ya aunque solo sea porque es público? Mantengan un mínimo de decencia, honestidad y decoro. Exíjanle el acta de diputado y si no la entrega, expúlsenlo del partido. Si no, ustedes para nuestra asociación serán igual, exactamente igual que él. Solo nos sostiene la necesidad de hacer justicia y no venganza.
I el cantant Julio Iglesias ha demandat la vicepresidenta Yolanda Díaz per acusar-lo públicament d'abusos sexuals i de mantenir a treballadores en esclavitud.
El seu advocat en recorda que la fiscalia va arxivar la denúncia per falta de competència.
L'audiència de Badajoz dona 24 hores al germà del president espanyol Pedro Sánchez per notificar el seu domicili després de no trobar-lo per lliurar-li la citació.
Els magistrats han reparès a David Sánchez per haver facilitat com a domicili particular la adreça del despatx professional del seu advocat.
I la jutgessa que instrueix l'accident del tren d'Adamuz, en què varen morir 46 persones, retreu a Adif la retirada de material de la via sense autorització i n'ordena la restitució. Adif, per part seva, defensa que només va retirar les peces que ni la Guàrdia Civil ni la Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris es varen endur per la inspecció després del sinistre.
Adif manté que si no hagués fet, el material hauria acabat a qualsevol abocador. Assenyala que les restes es varen traslladar a un edifici de manteniment i es varen conservar sempre a disposició policial i judicial sense manipular-les ni alterar-les. José Antonio Santano, el secretari d'Estat de Transports, afirma que ho van fer perquè no es perdessin les proves i investigar les causes de l'accident.
Lo que estamos percibiendo es que hay como un intento, digamos, de fijar algún, pues no lo sé, algún elemento turbio, ¿no?, en relación con el trabajo, si es todo lo contrario, ¿no? Es decir, que la Guardia Civil y CIAF tomaron todo el material que consideraron necesario, está bajo custodia, precintado, y este otro material también está en la base de Hornachuelos y está a disposición judicial.
I en plana internacional, els líders europeus han donat suport al president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, a Kiev després de 4 anys de la invasió russa.
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, el president del Consell, Antonio Costa, i el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, han viatjat aquest dimarts a Kiev i han reafirmat la seva intenció de concedir el préstec de 90.000 milions d'euros a Ucraïna, aprovat pel Consell Europeu el mes de desembre passat de 2025, i el que, de moment, només es resisteix Hongria. Zelensky ha insistit que el president rus, Vladimir Putin, no ha aconseguit els seus objectius.
Putin cannot accept one simple thing, that somewhere people can live differently.
Putin no pot acceptar una simple cosa, diu, que en algun lloc la gent pugui viure de manera diferent i gaudir d'una vida que no és el que ell prefereix. I qualsevol que faci costat a Putin, diu Zelensky, no pot deixar de comprendre que està triant la guerra.
Amb una vintena d'ucraïnesos i representants polítics s'han concentrat avui hora baixa per recordar aquests 4 anys d'invasió. Ha estat en un acte íntim i emotiu amb l'objectiu de visibilitzar que el conflicte encara continua vigent i afecta diàriament a la població d'Ucraïna. 3 minuts per arribar a les 8, obrim plana cultural. Neus Canyelles ho ha tornat a fer, ha tornat a reunir en un grapat de contes el seu univers tan particular i propi, que és també la nostra realitat, la de la soledat, la dels pares que moren, la dels fills que creixen d'una ciutat envaïda i totes a sales d'espera, que en un recull de contes acaba de publicar Editorial Empúries, Sandra Martínez.
L'obra de Canyelles és com ella, aparentment en calma, tranquil·la, bona de llegir, però sota aquesta pau aparent s'hi amaguen moltes coses. Coses íntimes, els seus problemes de salut mental, la mort dels pares, que ens convida a compartir en un acte que sobta, perquè l'autora és una persona tímida i reservada, Com pot ser això?
L'escriptura és la meva única llibertat total que tinc, no? Que no deix... que no és que ningú m'influeixi, vull dir, faig el que jo vull. I vull que sigui així. És que, sí, si no, no me quedaria res. I és bé que... Pareix que no hauria d'escriure d'aquesta manera per el meu caràcter, per com som, però no en sé d'altra manera.
Aquesta necessitat, plasmar en paper allò que potser en veu mai no diria, va començar fa gairebé 30 anys i ja són 10 els llibres publicats amb reconeixements com el Llorenç Villalonga en una trajectòria que reconeix la sorprèn.
Jo és que ni pensaments que això seria una cosa que faria sempre o que voldria fer sempre, però amb el temps he vist que sí, que és que jo ho penso a vegades, que si no escrivia no sé què faria, quina vida tindria, no me la sé imaginar d'una altra manera.
Víctima, diu, del pitjor ofici del món, aquell que no et permet viure d'ell, la sala d'espera de Canyelles es mou entre l'alleujament per tot allò que no li ha tocat viure, com ara les xarxes socials a la infantesa, i l'estorament, la por, per tot allò que veu, per l'època que li ha tocat viure i que no li agrada gens ni mica.
Jo ho veig tot molt malament. Jo m'hagués estimat no haver de veure tot això. Jo no sé en quin llibre ho vaig escriure. Tant de bo hagués nascut 30 anys abans o... Sí, no, un conte d'aquests ho dic. A veure, que també hi havia moltes coses horroroses, ja ho sé, però aquestes, no.
Sales d'espera es presentarà dissabte 14 de març a la llibreria Drac Màgic de Palma.
Són les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dimarts 24 de febrer en què el Consell de Mallorca ha frenat l'entrada de vehicles a l'illa a mitjà termini. Toni Mateu.
I això ho ha fet després d'aprovar, però no la majoria requerida, una iniciativa del PSI per accelerar aquesta normativa anunciada pel mateix equip de govern. Aquest que sentireu ara són el conseller de Mobilitat, Fernando Rubió, i la portaveu dels socialistes, Catalina Cladera.
Copiar, senyora Cladera, ja li varen dir a lo millor quan vostè estudiava que no està bé fer-ho, eh? I, senyora Cladera, copiar malament, manco encara, eh? Si se copia, s'ha de copiar bé, senyora Cladera.
Amb mentides no se guanya relat, senyor Rubio. Vostès no mos han convocat a cap reunió de negociació. Li recordaré lo darrer que li varen dir a una reunió, si m'eixen xerrar. Li diré lo darrer, li varen dir, duguin el Consell Executiu sa llei tal com està, obrin un període d'esmenes i obrim una negociació. I nunca más se supo.
I el batle de Palma, Jaime Martínez, ha reestructurat el govern municipal.
Les competències de funció pública passen de la tinenta de Batllia, Mercedes Celeste, al tinent de Batllia, Llorenç Boussà, que també continuarà encarregant-se de l'àrea de medi ambient i benestar animal. Aquests canvis arriben quan hi ha un fort malestar al cos de la policia local de Palma amb l'equip de govern que precisament està pendent d'una reestructuració.
I canvis a un altre municipi perquè en aquests moments a Porreres comença un pla extraordinari per fer efectiva la renúncia de la batllessa Xisca Mora del Pi.
És aquest un canvi previst segons els acords de governabilitat que aquesta formació i el Partit Popular arribaren el mes de juny de l'any 2023. 17 de març investiran batllessa la popular Maria Agnès Sant Pol. Mora, per la seva banda, diu que aquest no és un adeu definitiu.
Jo crec que és un punt i seguit. Me'n vaig amb la consciència tranquil·la d'haver fet i haver donat tot de jo. A partir d'ara jo quedaré com a regidora, per tant, seguiré fent feina pel meu poble, pel poble que tant estim.
L'Ajuntament de Palma inicia el procés per desallotjar 200 persones que resideixen a l'antiga presó de la carretera de Solla.
Demà començaran el control policial i es condemnaran els accessos al recinte. Els ocupants tindran 5 dies per presentar al·legacions. Segons la xarxa per a la inclusió social, primer s'hauria d'haver trobat una solució individualitzada per a cada ocupant. És Andreu Grimalt, un dels responsables d'aquesta entitat.
Sense haver-se reunit amb entitats socials, o com a mínim que nosaltres en tinguem notícia, i demanant ajuda, entre cometes, a l'Església o a l'Exèrcit, no? Per tant, presentant un pla de desallotjament sense tenir un pla de reallotjament, i consideram que traslladar un problema no solucionar un problema.
S'investiguen les causes de la mort d'un home d'una setantena d'anys. Els bombers de Mallorca han trobat el seu cos a la finca del Malluig, just de vora l'embassament del Gorg Blau dins el terme municipal d'Escorca.
Ha estat a migdia quan s'hi han desplaçat efectiu del parc de bombers d'Inca i també de Solla, i també les brigades de Libanat en rebre l'avís d'incendi forestal a aquesta possessió. El batlle d'Escorca, Antoni Solivelles, ha explicat que de moment no se sap si les causes de la mort d'aquest home estan directament relacionades amb el foc o de si ha patit una indisposició.
Ell tenia una crema autoritzada i es veu que no, quan tenia passat alguna cosa, aquesta crema autoritzada s'ha apagat, i quan s'ha acabat extingit el foc, el cercaven ahir que no el trobaven, que ha caigut o que no s'ha trobat bé.
I pendents de qui serà el nou tècnic que substituirà Jagó Barrasate al capdavant del Reial Mallorca.
Qui ja és entrenador del Vermells ha dit adeu avui al club en una emotiva roda de premsa a Son Moix. Ho ha fet en la presència d'una gran part del futbolista de la plantilla, la directiva i també el seu equip tècnic.
Tengo mucha pena porque al final, pues bueno, lamentablemente esto se acaba y vine con...